Cultural, com cada dimecres, toca parlar d'economia i d'analitzar tots aquests temes que hem anat explicant aquí a l'Estel Migdia al llarg de la darrera setmana. Ho fem amb els companys de l'Espai 08 i avui ens acompanya en Marc Riudavets. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, la setmana passada explicàvem que la vicepresidenta primera del govern espanyol, no, Nadia Calviño, ministra també d'Afers Econòmics, havia celebrat que les previsions econòmiques de la Comissió Europea pronosticaven que Espanya tindria el creixement més gran entre les grans economies europees i que estaria molt per sobre també de la mitjana de tota la Unió Europea i de la zona euro. Això és realment així?
Sí, bueno, les dades que ha portat la Comissió Europea efectivament pronostiquen un creixement de l'economia espanyola al voltant del, crec, de l'1,4% del PIB el 2023 i del 2% pel 2024. I realment aquestes són les dades de la previsió que hi ha. Jo crec que gran part d'aquest creixement també té a veure amb el pla de recuperació que ha implementat la Unió Europea i el tema dels fons Next Generation, on, per exemple, just ara per Espanya s'ha aprovat la tercera remesa d'aquest fons i, de fet, és el primer estat en aconseguir aquesta tercera remesa.
Mm-hmm. Tot i aquestes dades, l'economia espanyola pot respirar tranquil·la o encara estem en risc de caure en una recessió econòmica?
Doncs, a veure, òbviament aquestes dades, diguéssim, són bones notícies, però crec que quan parlem si hem d'estar tranquils o no davant d'una recessió econòmica, s'han de tenir molts factors en compte, no? I crec que un primer factor que, diguéssim, s'ha de tenir en compte actualment, no? I veient la situació geopolítica arreu del món i tal, és que la composició de l'economia espanyola sol ser molt vulnerable als xocs externs, no? Per tant, si crec que hi ha alguna cosa que s'ha de fer per, diguéssim, guanyar certa tranquil·litat, és aprofitar aquests recursos europeus per transitar cap a una economia que estigui més protegida davant dels xocs externs i, a més, que sigui més sostenible, no? Per tant, el que seria pel futur com immediat de l'economia espanyola, jo crec que el que passa per fer una assignació intel·ligent del que són els fons Next Generation.
Uh-huh. L'altra banda, també la Comissió Europea destacava la baixada, no, de la inflació general als països de la zona euro, ho explicàvem també aquí. Aviam, els consumidors, quan podem començar a notar aquesta davallada?
Sí, és veritat que hi ha unes perspectives de que hi hagi com una moderació de la inflació. Ara bé, és veritat que pot ser que a part de la caiguda o moderació d'aquesta inflació s'expliqui o es tradueixi en una caiguda de preus de certs productes, però també pot ser veritat que al final les tasses interanuals, que és com es mereix la inflació generalment, poden indicar més aviat que els preus o no augmenten o augmenten en mesura. Això ho haurem de veure, perquè ho haurem de veure amb les dades quan ens arribin en aquest, diguéssim, en aquest futur proper. Però crec que el que és interessant per la gent que ens està escoltant avui és que quan parlem de com de ràpid o menys o més ràpid es materialitzarà la moderació de la inflació en els preus, s'han de tenir en compte de que els preus precisament solen tenir certa resistència a tornar als seus nivells inicials un cop han augmentat. És el que en economia coneixem o diem com histèresi dels preus, no? És a dir, davant d'un xoc dels costos de producció, com pot ser, per exemple, l'augment dels preus de l'energia que hi ha hagut en aquest últim any, els preus solen reaccionar a l'alça de forma molt ràpida. Però llavors el que passa és que solen caure de forma més lenta o senzillament no ho fan quan el xoc desapareix, i això pot arribar a ser un problema.
Uh-huh. Tot això venia vinculat, ho hem anat explicant també, pel que fa a la guerra d'Ucraïna, no? Ara que ja farà un any que va començar i que sembla que no té aturador, segons les paraules que vam escoltar ahir del president rus Putin. Per tant, et volíem preguntar, com a economista, quin impacte seguirà tenint en la nostra economia i si creus que ja han passat el pitjor de tota aquesta crisi que ens ha portat aquesta guerra d'Ucraïna.
Sí, bé, l'impacte d'una crisi sempre... O sigui, l'impacte d'una guerra sempre és incert. I també depèn de com evoluciona el conflicte, i en aquest sentit fer prediccions és difícil, no? Però també és veritat que al final les diferents economies de la zona euro han anat aprenent a viure amb el conflicte i han d'aprendre a viure amb el conflicte i a ser-ne menys vulnerables. I crec que el més important per fer front a la situació és seguir reduint la dependència que es pugui tenir respecte al gas rus, i per tant, com estava comentant abans amb el tema dels fons Next Generation i invertir, diguéssim, de forma intel·ligent aquests diners, crec que el més important és seguir apostant per la transició verda i la transició ecològica, que més enllà de ser una cosa que ens reduirà la dependència, diguéssim, respecte al conflicte a Ucraïna, és una cosa que en general necessitem en general.
Uh-huh. Vinculat a això que deies, no? L'altre dia el Parlament Europeu va donar llum verda, ja prohibia la venda de vehicles de benzina i de dièsel a partir de l'any 2035, per tant, encaminats també en aquesta energia verda, la descarbonatització de nivell europeu. Per tant, quin impacte tindrà concretament aquesta decisió en l'economia espanyola?
Sí, aquesta decisió tindrà cua, perquè no deixa de ser que el sector automobilístic és i ha estat important tant a Espanya com a altres països europeus, tot i que crec que és una notícia que ens ha d'ajudar a replantejar-nos els patrons de mobilitat com a societat, no? Que, de fet, diguéssim, no sols hauria de passar, no? Per diguéssim, una reducció o prohibició de la venda de cotxes de combustió, sinó que també hauria de passar per altres coses com substituir el 100% dels vols de curta distància i reduir al màxim els vols de llarga distància, però més com centrat en l'anunci del Parlament Europeu i veient que clarament hi ha una voluntat d'eliminar el que és l'ús del vehicle de combustió, crec que també és una notícia o és un bon moment per entendre que l'Estat ha de prendre un rol actiu en el que ha de ser la política industrial dels pròxims anys, no? És a dir, crec que és important, arrel d'aquesta notícia, i veient que no passarà fins al, diguéssim, al 2035, que l'economia o que l'Estat ajudi a transitar l'economia cap a una economia on, per exemple, s'inverteixi més en el que seria la producció o la fabricació de vehicles elèctrics o en la investigació I+D per generar bateries més eficients i que, per tant, l'alternativa del cotxe al cotxe de combustió sigui, diguéssim, possible i, a més, accessible per al conjunt de la població.
Doncs, Marc Riudavets, economista de l'Espai 08, gràcies per aquestes preguntes que teníem preparades avui per tu d'analitzar el que hem anat explicant al llarg de la setmana. Ens retrobem d'aquí uns dies. Que vagi bé.
Sí, vosaltres, que vagi bé. Bona tarda.